Quan sorgeix l'expressió «té una veu divina», sovint podem suposar que es tracta d'un cantant de gran categoria, o bé que som davant d'un locutor-presentador en el sentit més tradicional de la paraula. Però, en tot cas, sembla bastant evident que disposar d'una bona veu és un privilegi de què, com en tants altres casos, no en podem gaudir per decisió pròpia. En tot cas, lluny dels escenaris, dels platós de televisió, dels estudis de ràdio, vostè per què creu que pot servir el fet de disposar d'una veu en majúscules?
Una veu en majúscules o una veu en minúscules, en qualsevol cas la veu de cadascú serveix per anar a un bar, demanar un tallat, agafar un taxi i dir-li al conductor on t'ha de portar. I en el meu cas, a més de tot això, em serveix per guanyar-me la vida.
Durant les pròximes dues hores, Catalunya Música sonarà a la manera de Constantino Romero.
Conversa i música a la manera de... Els gustos i les preferències dels nostres protagonistes. Ara, a Catalunya Música.
Rebeu, com sempre, una salutació ben cordial de tot l'equip que fem aquest espai. Alfred, Marín i Daniel Guinot, a control de so. Dolors Busquets, a la producció, de qui us parla Joan Vives. I avui del nostre convidat, el senyor Constantino Romero. Benvingut a Catalunya Música.
Ben trobats. Mai hauria pensat que seria convidat a Catalunya Música. Però, per la meva sorpresa i pel meu gust, estic aquí encantat de la vida.
Constantino Romero és un home conegut, conegudíssim, i fins i tot m'atreviria a dir que moltes persones que possiblement, si és que n'hi ha alguna, no coneixen el seu nom, de ben segur que coneixen la seva veu dient frases com aquella de «Alegra'm el dia».
Sí. La meva veu és molt més popular que jo. Fa anys que la meva veu té autonomia. Sí. De fet, jo m'he retrobat amb la meva veu fa uns anys, doncs, a través de les feines a la televisió, al teatre. Vull dir que un dia va sortir un article, un diari, dient la veu ja té cara. I una mica ha estat això, no? Perquè jo fa 30 anys ja que apallisso la gent des dels micròfons de les emissores i dels doblatges de les pel·lícules. I un dia, doncs, aquesta veu, que tenia, com dic, autonomia, doncs, va trobar una cara que era la meva. I es va correspondre amb la seva cara. I tot i així, tenint en compte que fa anys que ja té cara aquesta veu, doncs em sembla que és molt més popular que jo mateix, la meva veu, no? Perquè de vegades m'ho trobo, jo als taxis, no? A la vida diària, als taxis. Els taxis són un baremo magnífic per aquestes coses, no? Diuen, oh, l'he reconegut per la veu. en aquests moments, no? Que un pensa, sí. Si et reconeixen és per la calva o jo què sé, pel bigoti, doncs no, resulta que encara la veu té un predicament que potser no té la resta del meu físic.
És realment una situació possiblement excepcional que una persona sigui reconeguda per la veu quan, com vostè mateix ha dit, doncs, el fet físic doncs, sembla que és el que preval, potser perquè sempre potenciem més la
mirada. Sí, a mi m'agrada, a mi m'agrada molt perquè vol dir que hi ha gent que té una sensibilitat... que no tenen altres, no? La veu, doncs, el so. Mm. És una cosa que m'ha fascinat des de sempre. A mi m'agrada la ràdio per això, perquè no es veu. Mm. No es pot veure la ràdio, no? És la seva virtut. I gent que arriba a percebre una personalitat concreta a través d'una veu, doncs, està molt bé. A mi em sembla que són gent que es mereixen la pena una estona parlar amb ells.
Durant la seva trajectòria com a doblador, que encara és vigent, evidentment, mm-hmm. Vostè ha doblat, ha posat veu, la seva veu és la veu de tants i tants actors famosos. Ara hem citat aquesta frase cèlebre de Clint Eastwood, però sí. Podríem citar molts més. Hi ha algun personatge de la seva trajectòria com a doblador que li agradi especialment, que s'hi trobi especialment bé? No perquè sigui igual que vostè o no, simplement perquè vostè s'hi troba bé fent la seva veu.
No, igual que jo, em sembla que no. difícil. Però, d'alguna manera, m'he trobat amb tots. Jo diria que amb tots. Pot ser una petulància, no? Diu, aquest senyor... Doncs sí, en algun moment de la meva vida, doncs, he doblat el Humphrey Bogart un cop, el Yul Brynner un cop, el Robert Redford un cop, el Donald Sutherland potser un parell de vegades, i, doncs, el Clint Eastwood, sí, hi ha una trajectòria. Hem fet junts moltíssimes coses, hem perseguit lladres, hem matat assassins, hem fet de tot, no? I potser és el Clint Eastwood, el personatge o l'actor, el que ha agafat una estima que no tenen els altres. Potser per la quantitat, no? Perquè hi ha moltes pel·lícules que hem fet junts, i dic que hem fet perquè d'alguna manera les hem fet. I l'última, aquesta última, és una gran sorpresa, Els Puentes de Madison. Mm. És una pel·lícula que jo recomano des d'aquí. No sé si tinc dret a recomanar res, però està bé, és molt sensible, s'aparta molt de tot el que ha fet el senyor aquest, no? Que sempre, totes les seves pel·lícules, hi havia un tret, alguna pistola, algun que moria, algú que... sang. I aquí no, és una història d'amor, pura i simple. Res més que una història d'amor. Tendre, absolutament tendre. Eterna, no? Diuen que els amors han de ser eterns perquè siguin autèntics, encara que durin un estiu només, no? Doncs aquest és un amor etern que dura 4 dies, concretament 4 dies. I aquí el senyor Eastwood i la senyora Streep han fet un recital d'interpretació que s'està corresponent amb unes cues magnífiques en els cinemes en els quals es projecta. Aquesta pel·lícula, dic, m'ha reconfortat molt perquè m'he retrobat amb un Clint Eastwood que jo intuïa fa temps, i degut a això he decidit escriure-li una carta, i ho faré, dient-li que jo... he destrossat les seves pel·lícules a Espanya, que em perdoni per això, però que vull comunicar-li que ha estat un plaer doblar-lo en aquesta última pel·lícula seva.
Ha arribat a conèixer personalment algun dels seus personatges?
Sí, només un, però mira, el senyor Roger Moore, sí? El qual he estat doblant quan ell feia de James Bond.
De James Bond.
Doncs un dia va venir a Barcelona i per aquelles coses de professionals, sí. No? Jo era a la ràdio aleshores, sí. Doncs ens van trobar i vam anar a sopar junts. Vam anar al Ritz a sopar.
I aleshores ell movia els llavis i vostè demanava.
Exacte, ell va dir, mire, no cal que digui res, vostè pot anar movent la boca i jo ho diré tot. No?
Perquè si no l'hauríem pres per un farsant amb ell.
Amb ell, clar, aquest senyor no té la veu que li correspon, no? Home, no sé si els cambrers que ens van servir el sopar van al·lucinar una mica de sentir una veu per una banda i la cara per l'altra, no? Però va ser molt simpàtic. És una persona molt amable.